dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
El 15 d'octubre, és a dir, el proper diumenge, és la cursa de RAC1 a Salou i aquí ens vam proposar, doncs, que fos la millor excusa per començar la nostra nova vida esportiva. I ho fem de la mà del Fito Florença, que ell és el responsable esportiu de COA. Molt bon dia, Fito.
Molt bon dia, Noa, i a tots.
De COA Center. I sempre ens dona bons consells. Ja vam estar preparant-nos la setmana passada. Qui vulgui pot recuperar el podcast de com començar a preparar-se per una cursa com aquesta, que són 5 quilòmetres, que ho hem dit sempre, que és una cursa fàcil, no, Fito? Que no hem de patir gaire, però que és la millor manera de començar una nova vida esportiva.
Exacte, exacte. És una bona porta d'entrada. Treu si vols, no li donis massa importància a la paraula cursa. És clar. A dir, això és motivant, és un ambient esportiu, és un ambient sa, a un lloc molt bonic, per tant, tranquil, i espero que hagis donat que les persones que ens escolten hagin donat les primeres passes.
Exacte, ja les vam dir, que si no, que recuperin, perquè alguna cosa en trauran també. Però ara ja anem a per la darrera setmana, i Fito, tu deies, us donaré alguns consells també. Doncs a veure, per on comencem?
Doncs mira, ara que s'apropa la cursa, puc afegir tres consells. Primer, heu estat entrenant durant una setmana, moltes persones, sé que també, doncs, ja ho veníeu fent des de fa temps. Llavors, sobretot, les errades típiques, vale? Perquè són errades típiques que es poden produir, perquè una cursa de 5 quilòmetres normalment la fem persones que no estem tan habituats a córrer o a entrenar, no? Per tant, el primer, recorda, beu només aigua. Són distàncies i són uns temps d'exercici físic que no són suficients per ingerir begudes isotòniques, sense dir cap marca, no?
No ens cal.
Sí, tenen electrolits, sals minerals, no? Digue-li com vulguis, però també tenen sucre, tenen hidrats de carboni, i això és per reposar-te d'un esforç molt més intens durant molt més temps. Beu aigua, no prenguis barretes ni gels energètics.
Perquè si no,
no et cal.
Clar, no et cal, i estaràs consumint molt més del que gastaràs. I estàs sent contraproduent gairebé.
Clar, estaràs alimentant-te més, exacte, del que necessites, sí, i al final, sí. Això, doncs...
Doncs aquí convé. Ho tenim clar. Aigua, 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 molta aigua, molta aigua.
Aigua, efectivament.
Ens hidratem bé, què més?
Després, sobretot, hi ha dies, clar, quan un pren la decisió de fer la cursa i fins i tot potser has aconseguit acompanyants, un grupet d'amics, d'amigues, el que sigui, està molt motivat, no? Però al final, el dia a dia, doncs moltes vegades és més dur que no pas al contrari, i hi ha dies que no estaràs tan motivat, motivada, no? Per tant, quan et passi això, sobretot recorda per què vas començar, no? Quin propòsit tenies. I si aquest està ben enfocat, si és suficientment ferm, doncs en recorda't d'això i simplement fes-ho, que al final no són distàncies ni temps exagerats, i precisament en dues setmanes, el temps que tens per entrenar, el teu cos, el teu cap, ja es sentirà molt millor i et demanarà més.
Sí, 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 sí. I a més, com dèiem, haurem arrencat socialitzant i fent festa major d'un acte esportiu que potser per nosaltres ens hagués fet una muntanya començar sols, no? Sí, començar amb aquesta companyia també ens ajudarà.
Sí. I sobretot un tercer consell, sobretot, perquè aquest és molt important. Aquest, moltes persones quan comencen a córrer es lesionen. Primer, perquè no respecten el principi de progressió. Tranquil, tranquil·la. Potser els primers dies estaves molt motivat i si fa molt temps que no et mous, no t'excedeixis amb els temps que vam proposar. 30-35 minuts a la segona setmana, 20-25 a la primera. No vulguis recuperar el temps de 10 anys que no et mous
amb
una
dies,
hora o 3 dies.
Sí, sí. Vale?
Perquè poden haver-hi lesions de turmells, de genolls, de malucs, no? Doncs al final normalment persones sedentàries, la cadena posterior muscular, les pantorrilles, els isquiotibials per darrere dels muscles, no? Doncs estan escurçats i el teu turmell no té la mobilitat que hauria de tenir. Corre és molt reactiu contra el terra, llavors vigilem perquè hi ha lesions de tendons, de tendó d'Aquiles, del tibial anterior, que és el que està per davant de la tíbia, la part de baix, no? Davant de la pantorrilla en aquest cas. Llavors, respecte al principi de progressió, fent-nos cas amb el que van dir amb el primer programa. A partir d'aquí...
El mateix dia també, exacte, i el mateix dia també no vulguem córrer superràpid, només sortir, perquè gastarem tota l'energia i a meitat cursar millor dia ja no podem més.
I sobretot...
Això és exacte, molt típic, eh?
Això és molt típic i passa fins i tot a les maratons i curses més llargues, no?
Que la gent ho dona tot principi.
O sigui, fora egos, o sigui, tranquil, no has de demostrar res a ningú, ni tan sols a tu mateix has de demostrar-te que pots fer cap ritme, perquè al final, inclús, ja t'ho dic, perquè jo n'he fet unes quantes, i al final què passa? Que molts dels que veus, o molts de les que veus, que et passen a tu de pastilla inicialment, després no la poden acabar.
Sí, sí.
Per tant, porta un ritme que escolti els seus, que puguis mantenir...
Una mica més constant, no?
Exacte.
I que això en tot cas, a l'espring el deixem pels últims metres, no?
Sí, és una foto finish, si t'estàs allà al costat d'algú que dius, qui entra primer...
Doncs en aquell moment, ai, sí senyor. Doncs Fito, com sempre, moltíssimes gràcies. Jo us vull recordar que us apunteu en aquesta 8a edició de la cursa de RAC1 a Salou el diumenge 15 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres ben a prop del mar pels carrers de Salou. Les inscripcions estan obertes i podeu entrar a la cursa de RAC1.cat. Amb el patrocini de Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fito, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la cursa segur, eh?
Moltes gràcies a tots. Gràcies, Noé, i a tots.
I comencem bé a fer esport, sí senyor. Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
I si bé fa poc parlàvem d'aquesta intel·ligència artificial, de les noves tecnologies, etc, etc, avui volem parlar amb la Montse Crespin. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
Que amb ella sempre fem aquesta reflexió literària de moltes coses d'actualitat, i en aquest cas volem parlar de reflexionar sobre la censura en temps digitals. Mm-hmm. I justament aquest agost ha estat un agost productiu en aquest sentit, no?, a nivell legal.
Sí, sí. A finals del mes d'agost, el passat dia 25, entrava en vigor la nova llei de serveis digitals, DSA, de la Unió Europea, que es va presentar en ple estiu, no?, mm-hmm. i que va presentar doncs, el que és el seu comissari europeu de mercat interior i serveis, Thierry Breton. La notícia va comportar una ràpida reacció d'una part de la població i d'analistes, considerant que aspectes que contempla la llei, com ara poder censurar missatges a xarxes socials, com jo que sé, no?, aquells que diguin ells o que consideren que són discursos d'odi o que criden a la revolta, han de ser esborrats a l'instant per part dels grans emporis, com poden ser Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o Snapchat. Mm-hmm. Clar, aquesta important normativa obre, de nou, doncs una perenne discussió pel que fa a quins són els límits d'interferència dels estats, o aquí, no?, a la Unió Europea, i després, no?, dels estats membres que han d'aplicar aquesta norma en la llibertat d'expressió. Això us afecta especialment també a vosaltres, no a mi, no?
I tant, directament.
De comunicació.
Sí, 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 sí.
I en particular, clar, no?, aquesta obertura cap a la interferència en el control específic de les xarxes socials, el per què està donat, no? En el fons, per què surt aquest tipus de llei? Doncs simplement posem dos exemples. Els oients recordaran les revoltes a França per la mort del jove Nahel, i moltes d'elles es va difondre, no?, el sortir al carrer a través de les xarxes socials, o bé també la sala al Capitoli del 6 de gener del 2021. Mm. Per tant, es vol posar fre amb aquest tipus, no?, de missatges, no?, d'aquí, no?, el tema de esborrem missatges que cridin a la revolta o que cridin a les manifestacions, etc. I ens trobem, com deia abans, no?, com fem per equilibrar el que és el dret a difondre lliurement els pensaments, idees i opinions, a la creació i a comunicar i rebre informació veraç, i per això deia que això us afecta especialment a vosaltres, mm-hmm. a mi, i d'una banda, aquest, no? Aquesta llibertat d'expressió i informació, però perquè no entren en col·lisió amb altres drets, per tant, jo què sé, no? Honor, intimitat, pròpia imatge, etc. Clar, la Unió Europea el que pensa és en censurar. Vol censurar, vol suprimir alguna cosa, vol censurar, silenciar o esborrar aquest tipus de missatges. I la justificació, per exemple, i per això és molt important la filosofia, és fixar-nos en quins conceptes empren, no, la llei. I fixa't, Noemí, que conceptuen el que és un concepte que és crisi. I diuen, en moments de crisi, i aquí estan dient crisi que poden derivar de conflictes armats, i pensen el que és el conflicte entre Rússia i Ucraïna, actes de terrorisme, catàstrofes naturals o pandèmies, ells poden tenir aquesta censura i aquest esborrar, silenciar certs missatges que circulin. Per tant, és una llei que funciona com a vigilant i que, bueno, censurarà certs missatges. Aquí tenim un problema, veritablement, és filosòfic, és polític i també és del que és l'àmbit de la comunicació.
I tant, sí, sí.
Clar, què és el que passa? Doncs sempre que hi ha una censura, una acció que censura, tenim una reacció. I és veritat que podem pensar que potser amb aquesta censura ja és, no, vigent amb aquesta llei, segurament les persones buscaran les maneres de saltar-se aquestes censures digitals. Sempre ha passat. Al llarg de la història tenim que tots censuren, et prohibeixen alguna cosa i per tant buscaràs la manera de
saltar-te la censura.
Exacte. Correcte. I a vegades ha passat que això comportava, doncs, això, no? L'art de la subtilesa i l'enginy, no? Tenim exemples múltiples, no sé, no? Del cinema, de l'escriptura, etc. No? Però un exemple, per exemple, molt interessant. Estats Units a l'avantguarda de la censura. En alguns estats han prohibit una sèrie de llibres. I que han fet, per exemple, joves, doncs, han creat clubs de lectura per fer la lectura d'aquests. Això és un exemple, no?, d'aquest enginy per saltar-se la censura. No sé com en aquest cas els mitjans ho faran. Potser optaran per l'autocensura i també potser, no?, els usuaris de les plataformes deixaran, no?, d'emetre aquest tipus de missatge.
És possible. I tanquem per això, si algú vol ampliar més informació, perquè déu-n'hi-do, i segur que n'anirem traient més coses al llarg del curs, tenim una recomanació, que en aquest cas quina serà?
Sí, jo crec que és una miqueta veure la història de la censura, no? Una reflexió podria ser, Noemí, que la història de la humanitat és una història de censures, no? Des de que ens proveixen menjar certs aliments, no?, fins a el que ara avui estàvem comentant. Per tant, una recomanació al llibre de Mario Infelice, Libros Prohibidos, una història de la censura, que va publicar Nueva Visión l'any 2004.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i, com sempre, moltíssimes gràcies, Montse.
A tu, Noemí.
La primera pedra.
En el viatge d'avui visitarem un país dels Balcans força desconegut, però que aquest any s'ha posat de moda. Avui anem a Albània. Ho fem de la mà del nostre company de serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, què té Albània que s'ha posat tan de moda?
Mira, sobretot que és un país desconegut del qual s'ha fet molt bona promoció i sempre ens agrada conèixer destins que no siguin massa massificats. Està relativament a prop de Catalunya, a poc més de 2 hores d'avió, amb un vol directe, tot i que l'hora de sortida de Barcelona, a darrera hora del dia, penso que no és la més adequada i, per tant, si aquest destí es manté en alça, fora bo que entressin altres companyies aèries oferint aquesta ruta en altres horaris de sortida. I a més crec que, i això és el més important, perquè alguns serveis com és l'hoteler i el de restauració són per preus una mica més assequibles que anar a altres destins europeus.
Com que hem dit que és un país força desconegut, explica'ns una mica com, on el situes, explica'ns coses d'ell.
Doncs mira, anem-hi. A veure, a grans trets. Com he dit, és un país dels Balcans que limita amb Montenegro, Grècia, Kosovo i Macedònia del Nord. Té la mateixa hora que Catalunya, la moneda és el lek, i per fer-vos una idea, 100 leks corresponen a 1 euro. Tot i que no forma part de la Unió Europea, per entrar i sortir del país amb el DNI és suficient. Té platges, una zona de muntanya anomenada la Suïssa albanesa, té molts castells, algun llac, pobles costeruts i amancant, i en alguns llocs, com a la capital Tirana, la modernitat i les noves construccions es barregen amb les construccions més antigues com les de l'època comunista. I és que Albània va viure una dictadura comunista entre els anys 1946 i 1992. És curiós que el líder Enver Hoxha a Albània no l'anomenen pel seu nom, sinó que li diuen simplement el dictador. Un dictador, per cert, que per por a ser envaït pels països fronterers, va fer construir a tot el país 750.000 búnquers. Tenint en compte que la població d'Albània no arriba als 3 milions d'habitants, per tant, si fem números, toca un búnquer per cada 3-4 habitants.
Caram, déu-n'hi-do. Escolta'm, per on comencem la ruta? Algun consell per abans de començar la ruta?
Sí, tot i que tenen moneda diferent al lec, no cal anar a cap casa de canvi. Eh? A tot arreu accepten euros i el canvi te'l tornen amb la seva moneda, amb la paritat que us deia de 100 lecs, 1 euro. Les targetes de crèdit, molta atenció, s'admeten a molts pocs llocs, o sigui que cal portar diners en metàl·lic. Per moure'ns pel país cal anar amb calçat i roba còmoda perquè els pobles més turístics són molt costeruts. I el principal atractiu són els castells, que sempre, ja t'ho pots imaginar, estan a dalt de turons. I armeu-vos de paciència amb les distàncies d'un poble a un altre. Les carreteres és una de les coses que han de millorar al país. Hi ha molts embussos de trànsit i això pot fer perdre la paciència a més d'un. Pel menjar no cal patir, perquè per mi és molt bo, amb gustos, sabors i textures variades. I una curiositat, si visiteu el país en viatge organitzat, potser anireu en un autobús logotipat amb el nom d'alguna empresa catalana o espanyola. Són autobusos que al nostre país ja no serveixen, per vells, que es venen a Albània de segona mà i aquí circulen com a nous. Tenen matrícula albanesa, però no es molesten ni en pintar-los amb els colors de les empreses albaneses. Per exemple, vaig poder veure l'antic autobús dels Xiquets de Valls, que alguns turistes van pensar que veurien una actuació castellera.
Doncs escolta'm, va, ara sí, entrem al país, per on comencem?
Mira, deixarem la capital Tirana pel final i el primer que farem serà anar al poble de Cruja per conèixer la que va ser la primera capital del país de les Àligues, que és com s'anomena també Albània. El poble està situat, no podia ser d'una altra manera, dalt d'un turó amb vistes a tota la vall. Aquí visitarem el castell convertit en un museu dedicat a la figura d'Skanderbeg, el gran heroi nacional que en el segle XV va liderar la resistència contra els turcs. Aquí també podem recórrer al Besar, un dels millors d'Albània.
I de Cruja cap a on seguim?
Mira, seguirem cap al nord del país fins a arribar a Shkodër, la capital cultural d'Albània i el principal centre catòlic del país. Una part del seu centre és tancat al tràfic i, per tant, és molt agradable passejar-hi. Trobarem diverses estàtues, una d'elles dedicada a la Mare Teresa de Calcuta, que si bé ella va néixer a Macedònia del Nord, els seus pares eren albanesos i li tenen molta estimació. De fet, per tot el país trobareu referències a ella i l'aeroport de Tirana porta el seu nom.
I com ens has explicat al principi, m'imagino que també la ciutat tindrà un castell per visitar.
I tant. En aquest cas s'anomena el castell de Rozafa, que va ser construït en el segle XIV durant el domini venecià. El més interessant d'aquesta fortalesa és la vista panoràmica que podem gaudir. Es pot veure des del mar, el lloc on s'uneixen tres rius que passen pel terme municipal, la planura d'Escodra i el gran llac anomenat Llac d'Escodra o d'Escàdar. És el més gran dels Balcans i un dels més grans d'Europa. Dues terceres parts del llac pertanyen a Montenegro i la resta a Albània. Es pot fer, si es desitja, un passeig en vaixell pel llac.
I de passeig en vaixell, escolta'm, també podem veure muntanya perquè es poden visitar els Alps albanesos.
Correcte, Shkodër és el punt de partida per endinsar-nos, per exemple, al Parc Natural del Fet. Si us he dit que a Albània la majoria de carreteres són pèssimes, aquí són pitjors, perquè en la majoria dels trams l'ample només, l'ample només permet passar-hi un cotxe i, per tant, el trajecte ja és tota una aventura. Els paisatges són espectaculars, amb muntanyes, valls i paratges que treuen l'alè. En el poble de Tet, per exemple, trobareu una curiosa església, la Torre d'Aïllament, i també algun allotjament per poder-hi fer estada. Ja et dic, però, que per arribar-hi, molt
difícil.
En compte.
Tindrem un risc que, no sé, els que volen fer senderisme, els hi valdrà la pena? És a dir, se'n pot fer allà?
I tant, és sens dubte la millor opció per recórrer el parc i conèixer bé aquesta zona amb rutes adaptades a tots els estats físics i també per poder fer en família. Si et sembla, Noé, com que a mi m'agrada més la muntanya que la platja, jo em quedo aquí, per la Suïssa albanesa, i aquí us espero per, en una pròxima edició d'aquest espai, poder continuar coneixent Albània.
Doncs em sembla perfecte, ens parlem ben aviat, que vagi molt bé.
Molt bé, doncs fins la propera, aquí a Albània, a les muntanyes albaneses us espero.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. El lloc on avui us proposo visitar us farà xalar, però d'una manera especial. Avui jugarem amb l'efecte sorpresa. A veure, anem a Ponent, al Segrià. Voregem la franja. A pocs quilòmetres de Lleida trobem el Maselles. Potser no té la divulgació d'altres poblacions que en aquella zona comencen per alt, com la cinematogràfica Alcarràs. El Maselles, una vila que compta amb una institució prou clarificadora d'allò que a cops ens interroguem qui som, d'on venim i on som. Xales amb la informació sobre arquitectura i urbanisme del Museu Josep Mas d'Ordal. Allí, amb les explicacions que complementa Albert Balada, veus com el centre del Maselles es va ordenar d'una manera que Cerdà aplica a Barcelona. Primera sorpresa. Sortia del museu i de cop sento un soroll la mar de fort. Una sirena. Els meus anfitrions esperaven veure la meva reacció i no me n'havien dit res. Aquesta sirena del Maselles sona 4 vegades al dia, a les 8, la 1, les 3 i les 6 de la tarda. Un indicador d'horaris de feina i descans al camp, al comerç o a l'empresa. Avisos d'anada o tornada a pencar. Els almasellencs i almasellenques la tenen interioritzada. Ja no l'escolten, però la senten. Saben perfectament si ha sonat o no i, per tant, coneixen l'hora que és. Tot una sorpresa per als neòfits i forasters. Una manera molt particular de xalar.
La primera pedra.
I com sempre, aquí a la primera pedra ens agrada agafar llibres, fullejar-los, tenir propostes bibliogràfiques. Avui ens les porta la Sandra Poblet, que ella és editora de Cossetània Edicions i que és una editorial de Valls, sí, que ja funciona des de 1996, per tant ja té una edat, que té més de 1.200 títols i que avui, Sandra, volem que ens expliquis una mica els 4 eixos que vertebren aquesta editorial.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Sandra.
Doncs mira, Cossetània, tal com dius, es defineix amb 4 grans eixos temàtics que podríem dir que són cultura i tradicions. Cossetània també és natura, sobretot excursionisme, muntanya, esports, però també és divulgació científica i també és gastronomia. I també ens agrada i treballem també per això, no?, per arribar a un públic infantil amb llibres sobretot lligats a natura, cultura i tradicions.
I justament avui ens portes un llibre que ara jo el tenia a les mans i deia, és que és preciós aquest llibre.
Sí, sí.
És el Gran Roure Vell.
És un llibre preciós, tal com dius, el Gran Roure Vell i la festa d'aniversari. És una mica la continuació de Si avui vens al bosc, que és un llibre que vam publicar ara fa un parell d'anys i que ja anem per la segona edició perquè ha tingut molt bona acollida i agrada moltíssim, és que és espectacular aquest llibre. I ara doncs tenim aquesta novetat, el del Gran Roure, que és de les mateixes autores, del mateix estil. És un llibre il·lustrat per Frey Artes i amb poemes de Rachel Percey. I és un llibre amb unes il·lustracions amb una gran qualitat, amb molta riquesa, amb tota mena de detalls, és que només fa falta veure la coberta.
És que ja només tenir-la a les mans, sí, t'entretens, sí, sí, buscant tots aquests detallets que expliquen.
Sí, que suposo, sí, és inevitable.
És una de les motivacions de les mateixes autores, no?
Sí,
fer,
sí,
que els,
sí,
nens descobreixin a través del dibuix detalls molt macos de la natura. Sí,
exacte,
no?
És això, no? I segueix molt una línia anglesa i que a sobre té tot aquest tema naturalista, no? Que actualment ha agafat molta embranzida, però sense deixar de banda el món màgic d'aquesta il·lustradora, que és Freya Artes, i és que és un món meravellós, que venen moltes ganes d'endinsar-s'hi, no? I que al final és una suma d'elements que fa que sigui un llibre preciós. Uh-huh. Però a part d'això, també cal dir que és un llibre joc, perquè hi ha activitats de busca i troba. Per tant, és un llibre per compartir, no? És a dir, per nens i nenes que encara no llegeixen prou, i per fer una lectura conjunta amb els pares, però també és un llibre perquè els nens i nenes puguin gaudir-ne de manera autònoma, no? amb aquests detalls que cal trobar, no? I és que és un llibre preciós, és que no, crec que no hi ha gran una altra format, manera de definir-ho.
Exacte, a més a més, gran format, sí, que és sí, molt sí. més fàcil de manipular i que recomanem molt. Segur que visualment, si passen per una llibreria, ja se n'hi aniran.
Exacte, és que els ulls hi van.
Hi porten. Sí. Però deies tu que teniu quatre eixos i, per tant, n'hi ha d'altres novetats que responen a altres camins, com, per exemple, Per què dormim?
Exacte. Per què dormim, aquest títol, és una de les grans apostes per nosaltres per aquesta tardor. L'autor és Matthew Walker, que és un neurocientífic reconegut arreu del món pels seus estudis sobre el son. I aquest Per què dormim, que s'ha convertit en un top vendes arreu del món, un best-seller internacional, que resulta que llegir-lo suposa un canvi de xip total, realment, a l'hora de com entendre el tema de dormir. Cal destacar que no és un manual per dormir bé, o sigui, sí que hi ha consells, no? per tenir un bon son, per tenir un son saludable, però és un llibre de divulgació científica amb un llenguatge planer, per entendre tot allò que té a veure amb el son, des de com funciona la cafeïna, no sé per què hi ha persones que dormen igual encara que es prengui un cafè a les 8 del vespre i després dormen perfectament, què li passa al nostre cervell si no dormim les hores que hem de dormir, com és el son del fetus, és a dir, com dormim al llarg de tota la nostra vida, com canvia el son d'una persona, per què diuen que quan tenim grip el millor que podem fer és anar a dormir. Tot això és entendre-ho i a l'hora d'aplicar-ho a la nostra vida realment podem millorar moltíssim en qualitat de vida si dormim bé.
Clar, no és un manual, però llegir-lo ens ajudarà molt perquè entendrem moltes coses que faran que instintivament, ja gairebé, després de la lectura, ens vingui de gust fer i ens ajudi també a dormir. No?
Exacte.
Això pel que fa en aquest de divulgació científica, però també n'hi ha un altre que podríem parlar, que també té relació amb la ciència, que són aquestes 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial.
Doncs sí, hem afegit aquest títol a la col·lecció de 100 en 100 sobre intel·ligència artificial, que és un tema de molta actualitat. L'autor és Ramon López de Mantaras i Badia, un dels investigadors en intel·ligència artificial més importants del nostre país. I a través d'aquests 100 capítols ens acompanya endinsar-nos en aquest món que per molts de nosaltres era desconegut fins fa no gaire. I és un llibre estructurat en 10 apartats que ens ajuda a entendre la intel·ligència artificial en diferents àmbits, des de com podem lluitar contra el canvi climàtic, ens explica robots curiosos, com la intel·ligència artificial pot ajudar en el món de la medicina i de l'esport, no? etc. I és interessant sobretot l'enfocament d'aquest llibre, ja que d'una banda ens dona respostes i ens ajuda a entendre-ho, des de com funciona la intel·ligència artificial, els beneficis, riscos i perills, sobretot. Però, d'altra banda, també ens planteja preguntes i debats que avui dia són inevitables i que són necessaris. I aquests temes els trobem sobretot als últims capítols del llibre. I és on ens explica quin és i quin pot arribar a ser l'impacte social de la intel·ligència artificial, per exemple, en la democràcia. Bueno, hi ha països en què es fan servir eines d'intel·ligència artificial per manipular l'opinió pública, uh-huh. no? i reduir la llibertat d'expressió,
aquest
per exemple.
Segurament seria el principal perill o un dels principals
perills. Sí, uh-huh. i tant. No? Per tant, trobem capítols dedicats a qüestions d'ètica, regulació i quins són els grans reptes de la intel·ligència artificial. I tot amb un llenguatge molt, molt entenedor i que com a societat ens ha de fer reflexionar molt.
Doncs tot un plaer perquè ens proposa aquestes lectures, que ja tenim lectures per uns quants dies.
I tant,
Però per totes les edats també. El gran Roure Vell, hem començat parlant d'aquest títol, també Per què dormim, que també ens serà molt útil. I jo crec que especialment ara que molts hem començat de nou moltes rutines.
I tant.
I aquestes 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial. Tots ells de Cossetània Edicions, aquesta editorial de Valls que funciona ja des de 1996. Sandra Poblet, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Thank you.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
L'especialització després de la universitat va a més i augmenta tant en oferta com en alumnes. Amb la Mònica Sánchez, directora general de Criteri i Recursos Humans, volem reflexionar sobre aquest increment. Molt bon dia, Mònica.
Bon dia, Mi.
Ara estàvem dient que cada vegada més la gent se li demana un postgrau, es demana que s'especialitzi. És imprescindible aquesta especialització per poder entrar al món laboral avui dia?
És una realitat que ajuda a entrar al món laboral, sobretot arrel de tots els canvis que hem viscut a nivell universitari, no? del propi sistema, no? que ha traslladat a partir de l'any 2010 tot el sistema a Bolònia, que ha fet que les llicenciatures canviessin per graus, que se li donés molta importància al màster, al doctorat, i això fa que les companyies doncs, responguin a aquesta realitat també educativa. Obre portes, evidentment, i les obre perquè aporta especialització. És a dir, tu quan vols contractar algú a la teva organització o a la teva companyia, el que vols és tenir el millor talent. Si aquesta persona et ve formada i et ve especialitzada, és un plus a l'hora de contractar-la. I hi ha dades que ho reflecteixen també, no? Doncs l'OCDE en el seu informe de l'any 2020 doncs, publica, per exemple, que ha crescut el percentatge de gent que s'especialitza i, per tant, incrementa en un 84% la possibilitat de trobar feina.
És molt, un 84%.
És molt, és molt.
Si parlem d'universitaris, estem parlant de postgraus, màsters, doctorats, aquestes si tres branques.
Si parlem d'universitaris, parlem d'aquestes tres branques. És veritat que, sobretot, el màster i el postgrau com a eina. També tenim altres realitats dintre el mercat laboral, parlàvem abans.
Clar, estàvem parlant que hi ha més gent que opta pels cicles formatius superiors, exacte. Per tant, la formació professional s'està especialitzant, està cada vegada amb més valor.
És així.
Quina especialització hi ha després d'un cicle superior? Què seria equivalent a un màster en el cas de la formació professional?
En el cas de la formació professional parlem de graus i parlem d'especialització en graus que ja t'obren un mercat laboral, és a dir, hi ha molt, el que conegudament són els oficis, realment és un mercat demandant i no hi ha perfils en aquest sentit. Llavors sí que aquesta gent opta al fet de tenir aquesta titulació, una formació professional, per exemple, els hi obre portes a entrar posteriorment a una universitat també, a seguir aquest itinerari de graus i de màsters i postgraus, però també cobreixen una especialització que és real, sector sanitari, tot el que té a veure amb sector tecnològic, programació, especialitzacions en aquest àmbit, la part d'administració i gestió, és així, o sigui, és una realitat que també conviu amb el món del postgrau i del màster.
Estaríem encara en una societat que vol més universitaris que no pas gent que surti de la formació professional?
Crec
o ja
no.
Ho estem trencant?
Crec que ho estem trencant. Crec que hi ha un canvi de consciència en aquest sentit. Realment hi ha molta oferta i molt alumnat que demanda la formació professional perquè el mercat ho requereix. I realment són posicions de difícil cobertura. Per tant, sempre dependrà del tipus de feina i de la posició a la que vulguis optar, l'especialització en un màster, un postgrau o el camí de la formació professional. Formació professional o també certificat de professionalitat, que és una altra línia que complementa tota la part de la formació professional i que ve donada per una acreditació laboral que el que fa és donar-te l'opció a treballar, sobretot quan ja tens competències professionals, però no tens la titulació. No? Uh-huh. O sigui, una miqueta aquesta és la línia.
Clar, molta gent que entra en el món dels estudis i de la formació acaba una mica perdut, perquè hi ha tantíssima oferta, sí. Cada vegada hi ha més postgraus, hi ha més tipus de màsters, però hi ha més cicles superiors per formar-se. Quina seria, on ens agafem per tenir una certa garantia de que el que estem triant serà bo?
És complexa, és difícil, perquè com dius, l'oferta és molta, i n'hi ha molta formació. Al final, jo el que sempre parlo que el boca a orella funciona, és així. Tot el que es publica a nivell de rànquings i posicionaments d'escoles de negocis, d'universitats, és real perquè és informació contrastada per part de les universitats i també serveix. L'experiència d'altres entorns fan que et prenguis una decisió que a vegades és precipitada, no? Però és complexa, no? Trobar el camí, trobar el punt ideal on ubicar-te i on triar dintre de la formació. Es fa difícil, eh?
Es fa difícil i a més moltes vegades el que pot provocar és que estiguis eternament formant-te, que això no és dolent, sí. Però clar, moltes vegades es cal que entres en el món laboral, et pots formar, sí. Mentre estiguis com a mínim aportant uns ingressos. Mm. Com trencar aquesta roda per poder entrar en el món laboral i tenir també una experiència laboral?
Crec que, sobretot, la possibilitat d'un màster, un postgrau, una especialització et dona l'entrada, Després, evidentment, has de demostrar dintre de la companyia. Nosaltres, que també ens dediquem a l'àmbit de la selecció, és un tema de mandat, el tema de l'expertise, però per aquelles primeres incorporacions es fa difícil. I després l'aposta de les empreses i les organitzacions per la formació, que hi és. O sigui, normalment, les companyies, un cop entres dintre de l'organització, hi ha un pla de desenvolupament, hi ha un pla de carrera, hi ha un pla de formació. Llavors, això recolza tota aquesta primera experiència que no es té en el moment d'incorporar-se a l'àmbit laboral.
Déu-n'hi-do, és el que dèiem, cada vegada hi ha més postgraus, cada vegada hi ha més oferta per als alumnes i moltes vegades s'entra en un bucle de desesperació perquè no deixen de ser uns diners que s'inverteixen i que val la pena apostar bé. I aquest seria el risc que un alumne ha d'assumir.
Exacte, sí.
Doncs, de totes maneres, ja tenim clar que amb un 84% d'augment de possibilitats de tenir una feina després de formar-te, val la pena. Moltíssimes gràcies, Mònica Sánchez, directora general de Criteria Recursos Humans, per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra @racu.cat.
Tot i que són cultura i fruit de l'època en què es creen, als llibres d'història de l'art difícilment trobem un capítol dedicat a les joies. Enteses com a peces úniques, fetes per un creador, un artista, són peces carregades d'emoció, moltes d'elles simbolitzen moltes vegades moments molt especials i que sovint passen de generació en generació. Poques vegades tenim l'oportunitat de veure-les en una exposició i l'Espai Missui de Barcelona acull fins l'11 d'octubre una exposició excepcional de joieria contemporània, Joies que parlen de joies. Pilar Garrigosa i l'Escola de Pàdova és una singular mostra de peces de joieria contemporània de finals del segle XX, inicis del XXI, que reuneix per primera vegada creacions de la polifacètica joiera i col·leccionista catalana Pilar Garrigosa. Pilar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què és tan important dins del món de la joia l'Escola de Pàdova?
Perquè va ser la primera que es va crear a mitjans del segle XX, a Itàlia, a Pàdova, la primera que va agafar aquest estil nou de voler una mica canviar el que es feia tradicionalment, que es feia i repeteix durant segles, no? Mm-hmm. Van agafar una via nova, no?, de tractar l'or, perquè ells treballen principalment l'or de 18 carats, oro, de tractar-lo donant-li unes superfícies diferents, no tan brillants, unes noves textures de treballar, una nova manera de treballar l'or. Principalment.
I tu expliques que aquesta col·lecció va començar com comencen moltes col·leccions, amb un enamorament. Explica'ns com va ser que vas acabar recollint totes aquestes peces.
La meva col·lecció, una vegada estava de viatge al Canadà amb la Margarita Nuez i ens passejàvem per Montreal i vaig veure una galeria de joies que aquí a Barcelona en aquella època no existien, no n'hi havien, ni jo no havia vist mai aquell estil de botiga de joies i aquest estil de joies. I bueno, hi havia un collaret de plata d'una dissenyadora canadenca que es diu Barbara Stutman, i me'n vaig enamorar i me'l vaig comprar. I a partir d'aquesta peça vaig començar a fixar-me més en d'altres artistes i a comprar petit a petit altres peces. De la Barbara Stutman, concretament, en vaig comprar al cap d'uns mesos dos més, un altre collaret, unes arracades maquíssimes. Però tinc, a la meva col·lecció, tinc peces de 30 artistes diferents.
Déu-n'hi-do.
De 20 països diferents. Tinc artistes japonesos, americans, alemanys, ingleses, de moltes nacionalitats.
Perquè és evident que el món de la joia està estretament vinculat, és art en si mateix, i la teva història amb aquest disseny de la joia, tu ets una persona que està reconeguda internacionalment, comença aquí a Barcelona, però com comença aquest flirteig amb la joia?
El meu?
El teu personal.
El meu?
És a dir, la teva trajectòria.
La meva trajectòria perquè comença perquè amb l'ajuda de Ramon Oriol, un joier molt conegut aquí a Barcelona, que ja començava a fer les coses d'una manera diferent, va voler fer un curset aquí a Barcelona de joieria contemporània. I ell em va demanar que l'ajudés a localitzar uns joiers que el coneixia només per catàlegs, per la premsa, però que no havia tingut mai contacte amb ells. I em va donar una llista on el principal era Gianpaolo Babetto, que era un professor de l'escola, aquesta escola on hem parlat abans, de l'escola de Pàdua, i em va dir, lo tienes que localizar y lo tenemos que traer a Barcelona para que haga unas clases. I d'aquesta manera vaig localitzar, que em va costar molt de localitzar, el vaig localitzar, vaig anar a Pàdua a parlar amb ell, ell em va presentar als seus companys professors de l'escola, i així va començar, que ells em van començar a dir: en Barcelona no hi ha una galeria, tienes que abrir una galeria, tu tienes que hacer tu, i em van estar al darrere fins que
neix la galeria del carrer Elisabets aquí a Barcelona.
Exacte, que es diu Magari, es deia Magari, perquè era una paraula que els italians l'utilitzen molt. Diuen Magari, que vol dir és un deseo, Magari, o és un dubte, Magari. És una paraula que ells utilitzen constantment, i a mi em feia molta gràcia quan la sentia parlar, de sentir aquesta paraula tan repetida, i vas demanar: però què quiere decir Magari? I jajaja, tots es van posar a riure, i finalment
va ser el nom de la galeria. Una galeria que a més dignificava el món de la joia i l'expressava de tal manera que tu fins i tot recollies peces dels inicis d'un joier i dels finals de la trajectòria d'aquell joier, i exhibies aquesta evolució creativa del món de l'artista de la joieria, no?
Sí.
Anava més enllà.
Va ser una exposició molt, molt maca, que es deia Òpera Prima, i els vaig demanar a uns 20 artistes van participar d'enviar-me, perquè no eren de Barcelona, eren d'Itàlia i de d'altres països, d'enviar-me la primera peça que havien fet en sortint de l'escola i una de les últimes que estàvem fent en aquest moment. Va ser molt, molt, molt interessant. Sí, molt interessant.
Pilar, cap a on creus que va el món de la joia? Perquè des dels teus inicis, als anys 80, i tota l'evolució, hem viscut moments gloriosos també aquí a Barcelona, a la ciutat, en general, del món de la joia, però ara quin paper creus que hi juga i cap a on creus que va?
És difícil perquè hi ha moltes firmes d'aquestes de luxe, que diuen, no?, que si és el Louis Vuitton, que és el Cartier, que si no sé què, tothom fa joies al seu aire i al seu estil. I com que aquestes firmes fan molta publicitat, perquè també fan coses de moda i bolsos i no sé què, no sé quantos, es barreja tot, la joieria, amb tots els altres objectes, entre cometes, de luxe, no? I, bueno, pots trobar de tot. Hi ha tots els estils que vulguis, no sé com dir-te.
Sí, però suposo que deu faltar una part de pedagogia perquè la gent aprengui a valorar el que és una peça única d'un creador únic a una cosa feta en sèrie, no?
Exacte. Uh-huh. Es té que, els que ho fem, tenim que esforçar una mica a projectar aquesta idea i a ajudar que això continuï funcionant, no? La peça única, la peça feta d'artista i no la peça feta de màquines, no? Clar, perquè ara hi ha molta competència també amb les màquines de 3D, fan les joies com xurros.
No hi ha fast food pel món de l'art, no? No hi hauria d'haver fast food pel món de l'art.
No hi hauria d'haver. Però n'hi ha.
Un punt on te podem recuperar aquest esperit de la joia, del que és l'art en aquest món, és a l'Espai Missouri de Barcelona, que fins l'11 d'octubre hi ha aquesta exposició excepcional de joieria contemporània que es diu Joies que parlen de joies, on veurem joies de la Pilar Garrigosa i també joies de l'Escola de Pàdova. Pilar, moltíssimes gràcies, un plaer de veritat haver parlat amb tu.
Gràcies a tu, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Núria Marín és una presentadora tot terreny, molt activa a les xarxes i en especial a TikTok, amb milions de seguidors. És coneguda en l'àmbit estatal per haver estat la presentadora del programa Caza Mariposas a Telecinco. Ara presenta en aquest canal Socialité i a TV3, a més de ser col·laboradora de l'Està Passant, està preparant el programa de cites Love Cost, que a més és professora ella de radiofònics. Núria Marín, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, que guai, què tal, quina ahir parlar amb vosaltres.
Clar, és que molts de nosaltres t'havíem vist parlant en castellà, no sabíem ni d'on eres, i de sobte diem, ostres, però si és catalana, parla català perfecte. No pares per això ara, últimament,
ja,
no?
Doncs és veritat, mira, em sento superafortunada, dono gràcies a l'univers i a tot el que pugui donar gràcies, perquè la veritat és que tinc molta feina i moltes feines diferents que em permeten desenvolupar-me en diferents àmbits, o sigui, molt feliç. I jo havia estat a Catalunya Ràdio 5 temporades amb la Mònica Terribas al matí, parlant de societat, que també la gent doncs es sorprenia, no? De cop i volta, ai, però volia parlar català, i a més aquest català, no?
Exacte.
Que la gent s'hi sorprèn. I sí, soc vostra, que és el que diem a la meva família.
Exacte, exacte.
Aquesta és nostra.
Ets nostra. Sí, també sí. Estàs participant ara en l'Està Passant, amb una secció del cor.
Sí.
I a més, quasi podríem dir que això d'informar sobre famosos en català està creixent. Tu com veus aquest fenomen?
Ja, doncs mira, a mi em sorprèn cap a bé, tenia moltíssimes ganes, perquè aquí, a veure, tafaners en som tots de mena, de tota
sí.
la vida.
Sí.
La tafaneria ens agrada, doncs, el veí, has vist que el veí, a la veïna l'han operat, has vist, a veure qui la cuidarà ara, no sé què, no sé quant. Has vist, últimament, puja molt aquest a casa d'aquesta.
A veure,
poble, la tafaneria la porto a l'estat.
Sí.
Aquesta cosa de buscar una mica, doncs, el criticar sense fer mal, perquè a mi m'agrada fer cordes de l'humor. I jo crec que a Catalunya tenim aquesta ironia, aquest sentit de l'humor, que li va molt bé a la premsa del cor, perquè la premsa del cor no li canviarà la vida a ningú, com per exemple la política. I te l'has de prendre amb humor, amb diversió. Doncs jo estic molt feliç que hi hagi programes de cor, estic molt contenta pel programa que no sortirà aquí de Catalunya Ràdio, que ara està passant, hi hagi una finestreta per parlar de cor. Estic molt, molt contenta, la veritat.
A més, tu ara ho deies, tens un accent, ets de Lleida, però concretament vas néixer a Viella. I clar, nosaltres tenim una secció de treure la llengua, que parlem de coses de llengua, i vam dir, home, doncs si va néixer a Viella, segurament devia estudiar aranès de petita. No sé si el parles,
sí.
L'aranès.
Guarda, jo no le parlo gaire perquè no sempre gaire estiu en Barcelona. No pugi gaire a Viella, se m'ha desbrembat un xinyau. Hala.
Doncs escolta, no sé si, com ho has dit, això se t'ha oblidat una mica com ho has dit?
Se m'ha desbrembat un xinyau.
Desbrembat, doncs jo crec que no se t'ha desbrembat perquè perquè ara ens has deixat totalment descol·locats, perquè Déu-n'hi-do, l'aranès té el seu secret, és a dir, un català li costa a vegades de sentir-lo i entendre'l, no?
És que té moltes paraules que no s'assemblen en res al català, però per exemple, sí que et dic, jo a l'escola vaig estudiar aranès, parlava aranès amb molts companys de l'escola, El meu pare també parla aranès. O sigui que sí que... El que passa és que el meu pare va morir fa 10 anys. Entre nosaltres no parlàvem aranès, però ell sí que... Ell havia nascut a Lleida, però sí que va aprendre la llengua doncs, per estar allà a Lleida. Jo crec que sempre és una senyal de respecte i d'inquietud d'aprendre, no? Perquè aprendre llengües és una... Jo crec que és senyal de que tens inquietud. A part que és un entrenament pel cervell, que no és per res. La gent va al gimnàs a entrenar el cos, però no hi ha millor entrenament pel cervell que aprendre una llengua. Jo durant el confinament vaig estar practicant a tope l'anglès, perquè a mi l'anglès m'encanta, i sentia que pensava més ràpid, que era més àgil, tenia més idees. O sigui que, de veritat, jo crec que és un exercici brutal aprendre llengües, practicar-les, escoltar-les. I bueno, jo vaig fer aranès a l'escola, parlava amb molts companys aranès, el que passa que aquí a Barcelona o a Madrid no el faig clar, és que no té, lamentablement, no té gaire recorregut i clar, si no practiques les llengües, doncs es rovellen.
És una pena, sí senyor. De totes maneres, ens acabes de donar una idea, per què no, des d'aquí, des de Catalunya, aprendre aranès a la gent que no el parla. Estaria molt bé i l'enriquiria, ens enriquiria a nosaltres i també sí, faria que la llengua perdurés més, no?
Jo també entenc que hi ha llengües que potser... Jo entenc que la gent quan s'apunta a una acadèmia oficial d'idiomes vulgui apuntar-se a una llengua que pugui parlar al màxim de llocs possibles, no? Per això molta gent doncs, opta per aprendre l'anglès, que tots pots anar amb l'anglès a tot arreu. Jo entendria que doncs, l'aranès a lo millor només es parli a la Vall d'Aran. Però tenir quatre nocions bàsiques d'aranès, a part de que s'assembla molt al francès, pues per què no? De repente paraules superxules. Prostituta és gaudimela. No em diguis que no és superguai. Cavall. Xivau, té paraules xulíssimes.
I tant, sí. Maquíssimes, sí. Que a més per nosaltres són molt desconegudes i això em sorprèn també, sí. Perquè sent una llengua sí. Que la tenim aquí ben a prop, doncs per molts és poc coneguda i potser l'hauríem de sentir més, l'hauríem d'estar més acostumats a sentir-la, no? Incloure-la potser en algun lloc.
Sí. Mm-hmm. Sí, és veritat, sí, que això sí que ho sentíem una mica a la Vall d'Aran, sentíem un pèl abandonats per Catalunya ai. En general, t'ho diré ben clar, eh?
Ai.
Perquè, per exemple... Quan sortia de Vieja a les notícies, bueno, feia festa major, t'ho diré. I clar, és que era com si no... Venen tots aquí de vacances o a esquiar, però ens ignoren. Jo teníem aquest sentiment i tot teníem. No sé ara l'actualitat, perquè jo fa molts anys que vaig marxar a la Vall d'Aran. Jo porto 20 anys a Barcelona. Però sí que el tenia quan era petita, una mica. Mira, doncs... hi ha una mica de crítica.
Clar que sí. Per això t'hem trucat, perquè apretis una mica, perquè sí. Ja que estàs en tots els mitjans de comunicació, doncs això, recordar que hi ha una llengua preciosa, que és l'aranès, i que ens ha sorprès, Núria, veient-te parlar en castellà tan bé per televisió, i ara després vam veure que era, home, però si parla català. No, és que més parla aranès, hem dit, doncs l'hem de trucar i que ens ho expliqui, clar. Això. Ens ha fet molta il·lusió, Núria. Doncs escolta'm, que triomfis, i volem seguir-te veient per aquí, ben a prop de casa.
Escolta, jo deixa'm dir una cosa només, a lo millor el que us ha fet gràcia és perquè per fora a lo millor sembla una cosa i després tinc aquest català de poble, que m'encanta el català de poble, que la gent de poble som super glamurosos, també.
Oh, i tant.
Que a vegades hi ha aquesta cosa de que som, pues això, que a lo millor som gent més bèstia o gent...
No, al contrari.
Però també tenim molt de glamour, vale?
Oh, i tant, Núria, que jo també sóc de poble, d'Alcanar, que és
vale.
A l'altre extrem visca. Del sud. O sigui, que visca la gent de poble
visca
el glamour de poble, sí senyor.
Exacte, digue-ho, molt bé. Doncs escolta, mil gràcies per l'entrevista, un petó enorme per tots vosaltres.
Que vagi molt bé, Núria, adéu-siau.
Punets, en aranès. Adéu.
La primera pedra @racu.cat.
Joan Maria Morros, escolta'm, cinema i una de les que tothom en parla.
Sí,
no?
Tot i que t'haig de dir que vaig aprofitar per anar aquesta setmana, un dels dies de la festa del cinema, i de portar mala ratxa, perquè te'n recordes que et vaig dir que érem 4 a la pel·li del Kenneth Branagh.
Serà 3 o 6?
10. Què et sembla?
No està mal.
Però també em va sorprendre perquè em pensava que hi hauria més gent. A veure, amb Woody Allen tampoc no estaríem parant d'aquí d'omplir sales.
No,
però una miqueta més de les que eren, i sobretot tenint en compte que la fes al cinema, em pensava que seríem uns quants més. Però la va marxar ningú.
L'altra vegada sí.
Ja eren incondicionals i ja sabien què és el que anaven a veure, que és la pel·lícula número 50 de Woody Allen, que a més comença amb un missatge seu que agraeix a la gent que hagi anat a veure aquesta pel·lícula, recorda que ella és la seva, la pel·lícula número 50, i que potser és el seu comiat.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage. Parce qu'un mariage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fanny,
que és A Cop de Chance. Aquí, un dia, estem passejant per París i la Fanny sent que la criden pel carrer i és un company d'institut que l'ha vista i se'n recorda d'ella. Per què? Perquè havia estat enamoradíssim d'ella a l'institut.
Pinta bé.
I aleshores, escolta'm, doncs l'acompanya un tros, posa una miqueta al dia, què fas, què deixes de fer, ella està casada, ell havia tingut parella, ara està solter, tots els viuen a París, podem quedar un dia per dinar. Què et sembla?
Que fa pinta que aquí comença tot.
Sí, aquí comença tot. Perquè, tot i que la Fanny estigui casada amb el Jan i que facin molt bona parella a vista dels altres i que visquin en una casa fantàstica, que a més tinguin una casa de cap de setmana que ella no hi està gens bé, però ell sí, perquè va amb els amics, a partir d'aquí, aquest matrimoni ideal i perfecte sembla que no ho estan. Tu passes bé, mirant la pel·li. Tu passes molt bé, sí, sobretot pel final. I sí que és cert que té, diguem-ne, si haguéssim de comprar amb algun altre, veu com bastant, o seria bastant similar, o la podríem situar en el mateix lloc de la pel·lícula Matchpoint, que es va rodar a Londres. Però jo et dic que és molt recomanable. És a dir, està molt bé i té aquella càrrega d'ironia i, a més, d'humor negre, molt per passar una molt bona estona al cinema.
I, a més, ja es veurà París, també, fantàstic.
Sí, surt bastant bé a París, eh?
Sí?
A veure, no és que sigui sorprenent. Que...
No, perquè París sempre surt bé. Sempre surt guapo.
Exacte, París és guapa, doncs, tot i que té les seves coses, però està bé. I escolta'm, és a dir, de fet, per anar a viure tant al pis com a la casa de camp, et diria que demà mateix.
Et diré que el Woody Allen també posava unes cases de Barcelona quan va fer la pel·lícula de Barcelona.
Home, i les de Manhattan, què?
I les de Manhattan, que no són per la resta de mortals.
No.
És a dir, que també està bé a vegades veure a través d'una pel·lícula aquelles cases que tu de moment no et pots permetre.
I aquestes de França, tampoc. Però està molt bé com va explicar l'evolució de la relació entre ells dos, l'evolució de la relació també entre ella i el seu marit. Els secundaris també són, sobretot la mare d'ella, diguem-ne que molt bé. No, jo et diria que...
És a dir, sense ser allò,
ni la millor, ni la més espectacular, ni la, no sé, si passa la història, potser serà perquè és l'última.
Clar.
Saps? No perquè sigui, evidentment, la millor. Però tu passes bastant bé.
Sí.
Cop de Chance, de Woody Allen. I, a més, clar, com que està en francès, diguem-ne que els seus actors... Aquí podem veure actors que comencen amb ell i que no són molt repetitius, perquè els altres sempre havia tingut allò que les actrius que anaven repetint. Per tant, escolta'm, molt bona opció per anar-hi.
I, a més, ve de gust, a vegades, una pel·lícula d'aquestes que aparentment no passa res, però passen coses.
Sí, que passa, sí.
I que per això m'imagino, vull dir que està molt bé.
Sí.
Anirem al cinema i demà a sèrie televisiva. Perquè
ens ho passarem bé.
Sí, també.
Ens ho passarem bé.
Escolta'm, ja tocava. Molt bé. Bueno, ja tocava. Últimament ens passem bé.
Sí.
Però patim.
Sí, com que continues dient una temporada més que no vols morts, ni patir.
No vull ni morts, ni sang, ni fetge. No en vull. O sigui que demà no en tindrem, eh?
Demà no en tindrem.
Doncs vinga, fins demà.
Fins demà.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I recordant que fa poc més d'un mes que Woody Allen era a Barcelona, al 55è Festival de Jazz, ens acomiadem. Per tant, fins demà i que tingueu un molt bon inici de cap de setmana.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBank.